Bonit. Molt bé, començo jo?
Sí.
Doncs, com deia, bona nit, moltes gràcies per haver vingut, perquè amb això es demostra el veritable interès i la bona intenció, no?, cap a aquests aspectes tan importants com pot ser la calma. Com bé ha dit la Marta, vaig crear la meditació immediata, que no vol dir meditació ràpida, vol dir meditació aquí i ara. Immediata vol dir aquí, ja no et trobis, a la sala Claret, i ara no cal que t'esperis. Per tant, no esperarem massa a fer una meditació. I bé, ho he dit, encantadíssim. Jo, si us sembla bé, començaré amb un... Vaig obrir una pàgina web quan vaig fer la meditació immediata i m'escriuen la gent i em posen coses i vaig contestant. I vam posar un cas real d'una dona que us el llegiré ara. Me'l vaig escriure en castellà, us el faré en castellà, perquè veieu fins a quin punt pot arribar l'estrès i ens podem arribar a neguitejar. El cas es diu Un dia qualquiera, va posar aquesta senyora. Li vaig demanar permís per poder-la llegir a les conferències i em va dir que sí, doncs endavant, us ho llegeixo. És un cas real, encara que no ho sembli. Un dia qualquiera. Me levanto a las 6:45 con música estridente, pues si no, no me despierto. Me levanto cansada. Inmediatamente después del aseo y la ducha, preparo los desayunos de los niños. Despierto a los niños que son hiperactivos, los aseo, los visto, desayunan mientras se pelean y tienen la televisión a todo volumen. Precipitadamente cojo el coche y después de una caravana de 40 minutos aparco mal y los dejo en el colegio. Discuto con el policía de tráfico por el aparcamiento. También discuto con otros padres por el mismo motivo. Llego al trabajo, tarde, como de costumbre. Tengo un compañero que transmite negatividad pues lo está pasando mal con la familia. La situación en el trabajo no es buena, el futuro es negro y el jefe está insoportable. Después de eternas reuniones y de varios cafés, como un bocadillo de cualquier cosa. Hago varias llamadas a mi madre, pues está muy delicada de salud. Con mi marido también hablo mucho. Tiene un trabajo muy estresante en un país extranjero. A las 17:30 horas salgo del trabajo y voy a ver a mi madre, enferma y me consume la poca energía que me queda. Recojo a los niños en el colegio y los llevo a las actividades extraescolares mientras aprovecho para ir al súper a hacer la compra. Sin pausa y después de recoger a los niños de las actividades extraescolares, vamos para casa si es que no tengo médico, psicólogo, dentista o logopeda. Después de hacer el aseo de todos, preparo la cena y hacemos los deberes. Aprovecho para poner la lavadora, planchar o limpiar. Cenamos rápidamente, pongo a los niños a dormir y hago algo de faena que me queda pendiente. Llamo a mi marido y a mi madre escuchando sus malas noticias. Son las 12:45 de la noche. Mi estado de nervios es brutal. Mi cuerpo está tensionado. Me tomo dos pastillas para dormir y hasta las 6:45 del día siguiente que continuaré con la misma carrera rutinaria. Dice, ¿qué debo hacer? Pues, señora, parar, simplemente parar. Parar es la primera de las meditaciones inmediatas. Parar también se practica en arquitectura de la calma y a vosotros os parece, vamos a parar. En unos breves momentos, parar. Parar consiste en estar sentados como estamos, poner los pies en el suelo, mantener los ángulos rectos de los tobillos, las rodillas, las caderas. Ponemos la espalda recta, el cuello en línea recta con la espalda y las manos como mejor os vaya, o encima de las piernas, que se toquen los dedos, o la derecha debajo de la izquierda, o simplemente en contacto con los pulgares, como os vaya mejor. Hacemos de 3 a 5 respiraciones profundas. Notamos cómo entra el aire y cómo sale el aire. Notamos al entrar el aire cómo llenamos los pulmones, el pecho, la zona clavicular y soltamos por el mismo orden, vientre, pecho, zona clavicular. Vamos rebajando la fuerza de la respiración. Poco a poco vamos notando, vamos saboreando cómo se va calmando nuestra cabeza, frente, ojos, la nariz, la boca, oídos. Damos la vuelta a la nuca, cuello por atrás, cuello por delante. relajamos clavícula izquierda, hombro izquierdo, brazo, codo, antebrazo, mano, dedos de del brazo izquierdo, mano izquierda. Clavícula derecha, hombro derecho, brazo, codo, antebrazo, mano derecha, dedos de la mano derecha. Pectoral izquierdo, notamos o sentimos o intuimos los latidos del corazón. Centro del pecho y pectoral derecho. Rebajamos la tensión de la zona del vientre. Relajamos la zona pélvica y damos la vuelta y sentimos cómo se relaja omóplato izquierdo, omóplato derecho, seguimos la columna vertebral desde la base de la nuca, poco a poco vamos bajando hasta el coxis. Notamos el apoyo en la silla. Relajamos pierna izquierda, rodilla, pantorrilla izquierda. Relajamos el tobillo. Parte superior del pie. Dedos del pie izquierdo, planta del pie izquierdo. Pierna derecha, rodilla derecha. Pantorrilla derecha, tobillo, parte superior del pie derecho. Dedos del pie derecho, planta del pie. Sentimos nuestro cuerpo como un todo situado aquí en esta sala. Y ponemos atención plena en los pensamientos que van surgiendo por nuestra mente, por la pantalla de nuestra mente. Muy curioso. Si ponemos atención plena, esperando que salga el pensamiento, no saldrá. En el momento que bajemos un poco la atención, empezarán a aparecer. Y nos concentramos en el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. En ese espacio de paz. Observémoslo en silencio. Ahora efectuamos tres respiraciones profundas. Acordaros primero la zona ventral, pecho, zona clavicular. Soltamos largo. Y poco a poco vamos moviendo los dedos de los pies, tobillos, rodillas, muñecas, hombros, abrimos los ojos, los que los tuviera cerrados, y nos mantenemos en el aquí y el ahora. Muy bien, esto sería un poco de distensión de esta señora tan ajetreada y tan atareada. Repito los agradecimientos. Arquitectura de la calma. Arquitectura de la calma trata de cómo construir un estado de calma sólido y permanente de una manera sencilla, práctica y fácil. Muy fácil. De todos es conocido el estrés excesivo con el que vivimos. Un estrés que puede ir bien, porque si estás en la sabana del Asia y te va a atacar un tigre de Bengala, ese estrés te puede salvar la vida. Lo que pasa es que aquí en Barcelona no hay tigres de Bengala. Aquí convivimos con otro animal, aquí convivimos con el mono. En català millor, no? ¿Lo puedo decir en català millor? Amb el mono, amb el mico. Aquí convivim amb el mico, amb la ment de mico, amb la ment errant. Amb aquells pensaments que van saltant de branca en branca i no ens deixen viure. Aquells pensaments que ens produeixen neguit. La meditació i aquest llibre us ajudarà a solucionar aquests temes del neguit. I esperem que així sigui. És un llibre diferent i que trenca tòpics. El primer tòpic és que quan diuen quan més suc li treus al llibre és quan el llegeixes per primera vegada. En aquest cas no és veritat. Quantes més vegades el mireu o el llegeu, més entrareu en aquest estat profund de serenor. Un altre tòpic és que els llibres s'han de llegir d'una manera o d'una forma molt ordenada. Tampoc és veritat. La primera vegada poder estar bé llegir-lo d'una manera ordenada, perquè el pròleg ens el va fer la Imma Sánchez, la periodista de La Vanguardia, un pròleg que està molt bé i que us agradarà, però després obriu-lo per allà on vulgueu, perquè són moltes les situacions que ens fan perdre la calma i aleshores també ens ajudarà a veure de quina manera la podem solucionar segons l'aspecte que toquem. I el tercer tòpic és que mai es pot explicar al final d'un llibre. Doncs jo us l'explico, amb el permís del Guillem. Sí. El llibre acaba dient on estan les claus de la calma, on es troben les claus d'aquest edifici de la calma, i es troben al nostre interior. És aquest el final del llibre, el poder arribar a aquestes claus i poder gaudir d'aquest estat de calma. D'altres coses que deia la Marta, també sóc el coordinador de l'Hospital Psiquiàtric Penitenciari de Catalunya i parlant una mica de les malalties mentals les dividim en quatre tipus. Psicòtics, neuròtics, trastorns de la personalitat i altres malalties produïdes per un cop al cap, el consum de tòxics, una malaltia sobrevinguda, etc. Els psicòtics són els malalts mentals severes, esquizofrènia paranoide, etc. Trastorns de les personalitats són les maneres de ser. Hi ha límits, narcisistes, histriònics, antisocials, esquizoides, esquizotípics, paranoides, obsessius compulsius, passius agressius, etc. I per últim em deixo els neuròtics. Els neuròtics són el 99,9% de la població. Els neuròtics són els DVD. Els neuròtics són aquells que tenen el defecte, el vici o la desgràcia de complicar-se la vida. I dit el 99,9 perquè aquest 0,1% som nosaltres. Segur que aquí no n'hi ha cap de neuròtic. Ho puc dir, sí, però poca cosa. Això de les noves tecnologies passa això. Que vols fer les coses tan bé que a vegades no d'allò. Bé, una vegada vist això, què hem de dir també en plan de salut? I molt important, i això posa la Imma amb el pròleg. Si nosaltres entrem en una habitació en la que tothom badalla, en la que tot el món bosteza, no passaran 3 minuts que nosaltres també badallarem. Si nosaltres entrem en una habitació en què tothom té pensaments negatius, no passaran 3 minuts que nosaltres també en tindrem. Si aquesta habitació tothom critica, els 2 minuts ja estarem criticant. Ara l'avantatge i la cosa bona és que la calma també s'encomana. I si nosaltres entrem en una habitació, en un lloc en què la gent imprimeix i detona calma, nosaltres també ens calmarem. És aquesta la gran avantatge i el gran què de la calma. Important, la calma és la nostra essència. Qualsevol situació, persona o cosa que ens faci perdre la calma és antinatural. Qualsevol situació, persona o cosa que ens faci perdre la calma no ens interessa. Recordeu, la calma és el nostre tresor. Aleshores sempre diuen vent en calma, mar en calma, perquè és així i perquè amb això treballem. Però amb un estat de calma generalitzat, totes les coses són bones. El vent en calma, lògicament, farà que estiguis tranquil. Però amb un estat de calma, el vent en favor t'empenyarà cap endavant. Però amb un estat de calma, el vent en contra també és bo. El vent en contra és el que fa aixecar els avions, és el que fa aixecar els estels, és el que fa aixecar qualsevol nau. El vent en contra, amb un estat de calma, us farà aixecar, us farà volar. En el sentit de que qualsevol notícia desagradable, si esteu en un estat de calma, us farà tirar endavant i us farà pujar, us farà que ho solucioneu. El cervell es divideix en dos hemisferis, l'hemisferi esquerre i l'hemisferi dret. Els occidentals, entre el 80 i el 85%, treballem amb l'hemisferi esquerre, que és el del raonament, el de les matemàtiques, el del llegir bé, el de l'escriure bé. El de tenir-ho tot controlat. Sempre que tingueu el de la seguretat, sempre que sentiu la paraula seguretat, a darrere s'amaga la por. En el llibre també parlem d'aquests aspectes. Mesures de seguretat, mesures contra la por. Ho fa per seguretat, ho fa perquè té por. Vaig a fer-me un seguro, faig un seguro perquè tinc por. La por és una de les emocions negatives. A l'hemisferi dret, en canvi, és el de la música, és el de l'art, és el de la valentia. Però, ojo, no es tracta de tenir el dret més que l'esquerra ni l'esquerra més que el dret. Es tracta de tenir-los compensats. Amb la calma els tindrem els dos compensats. És aquest la clau, viure d'una manera compensada. La clau d'aquest llibre. No sé si el Guillem després us explicarà, no estarà d'acord. La clau d'aquest llibre és l'autoobservació. El autoobservar-se. El prendre consciència. Prendre consciència, els catalans tenim una paraula que és preciosa. Adonar-se'n. Dar-se cuenta. Si ens adonem de que no anem centrats, de que no estem en calma, deixem el que estiguem fent, posem-nos en el nostre lloc i al final ho aconseguirem mitjançant exercicis i petites meditacions. És un llibre d'autoajuda, Arquitectura de la Calma? Sí, és un llibre d'autoajuda. Tots els llibres són d'autoajuda. Els llibres d'història us ajuden a reconèixer la història. El llibre catàleg de l'IKEA us ajuda a comprar els mobles per casa. El llibre, un diccionari, t'ajuda a escriure. Aquest t'ajuda a aconseguir un estat de calma sòlid i permanent. En parlàvem de que amb el poc temps que ha sortit ha tingut molt bona sortida i molt bona acollida, perquè tots estem necessitats de calma. Però la calma no la hem d'anar a buscar. La calma la tenim a dins. Tres verbs importants. Verb tenir, verb sentir, verb ser. Tenir, malament. Tot el que tingueu ho perdreu. El tenir va orientat cap a l'exterior. El sentir, anem millor. El sentiment és la força. El sentiment és el que surt del tercer verb, el ser. Tenir, sentir, ser. Serveix per tot. Per l'extern, per els diners, per la riquesa. Tenir diners, tenir riquesa, la perdràs. Sentir riquesa, ja vaig millor jo. Soc riquesa, fantàstic. Tenir calma, la perdràs. Sentir calma, ja vaig bé. Soc calma, extraordinari. És anar a trobar aquest ésser, és anar a trobar la calma. Els pensaments no ajuden pas a tenir calma. Els pensaments, si venen de la ment, no ajuden pas a tenir calma. Els que venen de l'ésser, sí. El discurs del mètode del René Descartes, pienso, luego existo, mentida. No existeixes perquè penses, existeixes perquè ets l'ésser. Hi ha un altre dit que diu, la vida és com una bicicleta, si et pares caus. Un altre, no anem bé. La vida és com una bicicleta, si pares, descanses, prens el sol, prens l'ombra o medites. I després hi ha un altre que deu ser d'un psicòpata, que diu, piensa mal i acertaràs, per l'amor de Déu. Piensa mal i acertaràs. Piensa bien, és possible que no aciertes, però seràs més feliç. Però piensa mal i acertaràs. Molt, no anem bé. Considereu la calma com aquell tresor que ningú us el pot treure. L'arquitectura de la calma us ajudarà a construir aquest estat de calma sòlid i permanent. Com està fet el llibre? S'explica En cada capítol posem el cas d'un estat de calma. Cimentació, o sigui, fonaments, estructura i façana. Fonaments, dos capítols, estructura, cinc capítols, façana, cinc capítols. En una hora i mitja està llegit el llibre. Després d'això tenim un petit exercici que hem de fer durant el dia. Però petit exercici vol dir no cal que porteu una llibreta, se la porteu millor. I són exercicis d'autoobservació. Després tenim una petita meditació que ens fa entrar en aquest estat de calma i entrar en aquesta meditació. I al final de cada capítol hi ha un cas real que té a veure, bueno, ja heu vist com són els casos, que té a veure amb el capítol en qüestió, que també us ajudarà a tirar endavant en qualsevol aspecte de la calma. Tot això ve amanit amb el pròleg de Lima Sanchís, que està, és un poble molt interessant, i en principi això és del que es tractaria el llibre. M'agrada posar l'exemple, quan parlo de la calma, del Mar del Nord, d'un vídeo que hi havia al YouTube, que era del National Geographic, ara no es troba, però crec que el Discovery Channel l'ha tret d'un altre, d'una impressionant tormenta que hi ha al Mar del Nord, davant de les costes d'Escòcia, amb onades que fan entre 8 i 12 metres, bestials, com piquen contra les roques, com cauen sobre el far, amb un cap de fibló brutal, un huracà, una manera de ploure bestial, i les onades són molt bèsties. Aleshores, des d'un helicòpter baixen una càmera estanca amb una llum, com s'introdueix al mar, amb una bromera bestial, la càmera fa uns cops brutals i va baixant, passa la bromera i l'aigua es va calmant. L'aigua es va calmant, aquesta càmera porta una llum, l'aigua es va calmant i solament uns metres més a sota els peixos naden en calma i com si res. És aquesta tormenta mental que si nosaltres som capaços de fer-la baixar, viurem en un estat de calma. Jo per finalitzar volia dir-vos que si sabeu quants polítics, quants poderosos, quants histèrics, quants controladors i quants realistes canviaran el món, cap ni un. D'aquests no el canviarà cap ni un. El món el canviaran gent com nosaltres, gent com vosaltres, utòpics, reformistes, valents, visionaris, aquells amb els que algun cop ens han dit noi, amic, amiga, no estàs massa bé. Aquests són els que canviarem el món. Amb un estat de calma, i aquest llibre us ajudarà, us adonareu que tot, absolutament tot, és més senzill, tot, absolutament tot, és més pràctic, tot, absolutament tot, és més fàcil i que tot, absolutament tot, en calma, és possible. Moltes gràcies i passo al Guillem.
Gràcies, Vicenç. Estava pensant, potser li voleu preguntar alguna cosa al Vicenç del que ha comentat. Aprofitem que està aquí.
Sí, ja ho veiem. Endavant.
Sí.
Sí, la veritat, sí. Sí, sí. Sí.
Això és el poble de Catalunya, no? Llavors, m'agradaria estar més en calma.
Sí, hi ha una dita real. Bueno, hem comentat que quan més vegades el llegeixis, més partit li trauràs i més bé et trobaràs. És aconseguir hàbits. Els hàbits, jo com a psicòleg, s'estudiava a la facultat, i també a l'hospital psiquiàtric, s'aconsegueixen, diuen que aproximadament a les 3 setmanes, als 21 dies. Si ets capaç de durant 21 dies fer aquests petits exercicis i aquestes petites meditacions, notaràs uns canvis. I més que notar-los tu, te'ls notaran, el teu fill i la teva gent. Mira de practicar, encara que sigui 5 minutets de meditació immediata, aquí i ara, 5 minutets, el que hem fet aquí al començar, de relaxar el cos i mirar d'alliberar la ment, entrar en aquests espais de pau i notaràs que la cosa funciona. Sí, estic segura que sí. Sí.
Mira, ara que comentes que eres psiquiatra, volia comentar que la gent lo ràpidamente que recurre a los psicofármacos en cuanto se siente un poco alterada o tiene algún problema y no son conscientes de los efectos secundarios y del mono y la adicción que pueden generar, ¿no? Estaría bien que comentaras algo de eso. Yo,
bien.
Conozco personas que están enganchadas en ello muchos años.
Bien. Muy bien. Gran pregunta. Correcto, completamente de acuerdo contigo. Déjame empezar diciéndote que a más meditación, menos medicación. A más meditación, menos medicación. Hay una serie de enfermedades mentales que, nos guste o no nos guste, se tienen que medicar, que son los psicóticos. Algunas enfermedades mentales como un trastorno bipolar grave, una depresión mayor o una esquizofrenia o esquizofrenia paranoide. A partir de ahí, cualquier trastorno de la personalidad, cualquier manera de ser, y sobre todo los neuróticos, los DVD, los que tenemos el defecto, el vicio o la desgracia de complicarnos la vida, simplemente con la autoobservación, pequeñas meditaciones y saber disfrutar de lo grandiosa y lo bonita que es la vida y de su fuerza interior que todos tenemos, de esa esencia, de ese saber vivir, todo se puede solucionar. Pero no olvidemos que hay unos aspectos, como son este tanto por ciento, que estos sí que tienen que tener una regulación médica, así como una medicación psicotrópica. Gran pregunta. A más meditación, menos medicación. Sí, bueno, correcte. Bé, hem, mitjançant l'autoobservació que nosaltres fem de nosaltres mateixos i ens adonem, hi ha gent que no se n'adona, no pren consciència. Però nosaltres ens adonem que aquella persona no ho està tan bé. Bé, aquestes persones normalment, si no és el cas d'un malalt mental sever, normalment tenen un problema amb el seu ego. L'ego o personatge, entenent com ego el mecanisme de supervivència emocional, el fals jo, que és el que l'està atacant. Aquesta persona, en un moment donat, aquests amics, poden arribar a ser, entre cometes, i quan ens entenguem, aquells amics tòxics, que quan els anem a veure ens bombardegen amb idees, amb males costums, que ens poden fer sentir malament a nosaltres. Simplement, nosaltres hem d'estar en forma, mitjançant la meditació, l'actitud positiva, la reeducació, etc., i l'acceptació, i anar-los a veure. A poc, quan nosaltres aquestes persones no ens afectin, ens faran de mestres espirituals, aquestes persones. Quan nosaltres no ens afectin vol dir que estem bé. I a poc hem d'encomanar, contagiar el nostre benestar amb aquesta gent. Recordem que la calma s'encomana. Jo et demanaria, en aquest cas, paciència i serenor. I a poc vés-te obrint. No et tanquis, no diguis, ui, vés obrint-te el focus i pugui mirar-li i passar-li i de contagiar-li i d'encomanar-li aquesta serenor i aquesta pau que tens. Ho aconseguiràs, segur. Doncs, si no hi ha cap pregunta, ho fem al final. Un honor. Us passo al Guillem que us faci 5 cèntims d'aquesta història de l'arquitectura de la calma.
Doncs avui és el dia d'experimentar la calma. Què et sembla si fem un minut de silenci?
Extraordinari.
Un minut de calma profunda. El que farem és experimentar aquest pensament que es repeteix molt i que el practiquem molt a les meditacions que heu escoltat aquí. Aquesta idea de que la meva essència és la calma. Anem a crear aquest pensament, però no és només per com repetir-ho per un mateix, sinó que és un pensament per obrir-nos al sentiment que ens vindrà. És observar quina ressonància té aquest pensament al nostre interior i deixar que, d'alguna manera, s'obri l'experiència o connectem amb l'experiència realment. O sigui, la meva essència és la calma. Anem a estar un minut, dos minuts en silenci, mantenint aquest pensament, intentant no pensar res més. Om Shanti. Em sabia greu tallar això perquè hi ha una energia molt maca. Com esteu? Se sentia la calma, eh? Venia la calma. I veieu que no és tan difícil, eh? No és tan difícil, però el que deia el Vicenç és molt important. L'hàbit. La constància. Volia fer un breu comentari de l'experiència d'escriure el llibre, perquè penso que és l'experiència de calma, no? No hem discutit mai, no? Ens ho hem passat molt bé. Jo crec que ha estat una experiència en la qual veiem com podem construir un llibre des de la calma, des de compartir, sense posar-nos pressió i gaudint del procés, no? I ha estat una manera molt, molt natural de fer el llibre, complementant amb diferents parts cadascú i compartint les experiències. I al final la sensació que m'ha donat és que no va ser cap feina per mi, no sé la teva experiència, però per mi l'experiència és que no va ser un treball, no va ser una feina, va ser realment
divertit.
Una cosa divertida i serena, molta calma, no? Molta tranquil·litat. Per això crec que hem viscut les coses que parlem en el llibre formen part de l'experiència, de la nostra experiència. Doncs no gaires coses més per dir. És un llibre que penso que la clau d'aquest llibre i la meva intenció, com a mínim, crec que és la nostra, els dos, és oferir algun suport o un conjunt d'eines, d'idees, sobretot per nosaltres practicar tot això i aplicar-ho a la nostra vida. És dir, que no és teòric per res, no? Ens dona un enteniment primer, uns conceptes per entendre la importància, perquè quan parlem de la calma, al igual que l'edifici té doncs uns fonaments, una estructura i una façana, tenim diferents aspectes a la nostra consciència i a la nostra personalitat, des dels aspectes més profunds fins als hàbits més superficials, que tots ells estan connectats amb la nostra experiència de la calma. I el llibre el que ens anima és entendre tots aquests aspectes que construeixen la calma. Si observeu després els capítols, cada capítol té un títol i una explicació a sota del títol del contrari que diu el títol. És a dir, hi ha un títol sobre el que hem de construir, per exemple, hem de construir, doncs, enfocar-nos en allò que és útil i ens serveix, per exemple, en la nostra ment. I el subtítol diu deixar de preocupar-se tant. És a dir, cada capítol ens dona una orientació d'allò que hem de deixar anar, hem d'oblidar ja o treure de la nostra vida, i allò que cal que ens enfoquem més o cal que ho desenvolupem més. Les dues coses van alhora, no? Al mateix temps. I llavors és important al principi de cada capítol una mica d'enteniment, de reflexió sobre el tema, i després tenim un exercici, com deia el Vicenç, autoobservació. Ens dona feina sutil, no? No és afegir més coses, eh? No és que tinguem que treure temps extra amb aquest exercici d'autoobservació, està integrat en el dia a dia, no? Per exemple, diem, observa quantes vegades la teva ment es dirigeix cap al passat i connectes amb històries i experiències del passat. Això ho pots fer de manera natural mentre vas fent les altres coses, les teves responsabilitats. I sí, a lo millor uns moments per detectar quins són aquests pensaments o a què m'estic enfocant, i sí que recomanem en el llibre tenir un diari de treball per escriure les anotacions, les idees principals d'allò que anem descobrint. I després hi ha una reflexió meditativa, és una meditació per practicar. Penso que dona idees molt bones per fer aquesta calma més sostenible, perquè no és només concentrar-nos en la calma com he fet ara, sinó també ens dona perspectives. Per exemple, canviar la perspectiva que tenim de les coses ens ajudarà a estar en calma. Perquè necessitem més desapego, no? Aquesta paraula en català posem, a la traducció en català, tenim el llibre, el tenim en castellà i en català, no? En català la traducció han posat desaferrament, no? Està desaferrat. Que no és, de vegades, no és exactament, però és molt similar. I vol dir que tens aquesta distància, crees aquesta distància entre tu i la situació, la persona, allò que està davant teu, i aquesta distància positiva et permet estar en calma. La meva experiència és que sense desapego, sense estar desaferrat, és molt difícil mantenir la calma. Per això tots els temes que tracta el llibre són complementaris, l'un complementa l'altre i ens van ajudant a construir, a edificar aquesta calma. I és una experiència personal que sí, puc meditar, però si no deixo de fer certes coses i si no vaig adquirint uns certs hàbits positius, és molt difícil que aquesta calma sigui sostenible. La meditació m'ajudarà, però després entro en els meus patrons repetitius que em porten a la neurosi, ara, no? El cas aquest de la senyora, no? També que hem llegit, no? Que, clar, una, per exemple, una reflexió sobre aquesta història tan interessant. Segur que coneixeu, potser fins i tot molt íntimament, alguna persona que porta aquest ritme, o similar. I clar, la pregunta que pot sortir, i és molt raonable, és, vale, però tot això ho haig de fer, no puc deixar de fer totes aquestes coses. Jo vaig a aquest ritme. I, sens dubte, és un ritme doncs, accelerat. No és natural haver de fer tantes coses i empreses. Llavors, què podem fer? Sí, com deia Vicenç, parar, aturar-se, fer aquests exercicis breus, perquè no tindrà gaire temps aquesta persona, però també les pràctiques i els exercicis que proposem, evidentment, això és un desenvolupament, no? Anem, com es deia, anem adquirint hàbits i anem adquirint també maneres de percebre, d'observar, de posicionar-nos davant d'aquestes coses, de les situacions. Llavors, clar, encara que tingui moltes coses per fer, si tinc una mica més, i això serà gradualment, ho anirem construint, si aconsegueixo estar més desaferrat, aconsegueixo estar menys, que m'afectin menys aquestes situacions, estar més connectat amb la calma i més observador del que estic fent, la meva experiència personal és que les coses t'afecten menys, t'influencien menys. De vegades, això és pràctica, per suposat, però no és tant que hagis de fer moltes coses, sinó en quina consciència fas moltes coses. Fins i tot he trobat, amb la meva experiència, que quan estàs realment calmat i estàs molt connectat amb un espai de tranquil·litat interior, tranquil·litat, estàs relaxat i positiu, no només calma, sinó positivitat. Jo m'adono, personalment, que puc fer moltes més coses. La meva experiència. No és que per estar calmat, hi ha aquesta idea, no?, de que si estàs calmat aniràs lentament i pot ser poc efectiu o productiu, no?, en l'empresa, no?, estàs massa calmat. Però no és cert, això és un cliché, no?, això és un prejudici, no?, una idea preconcebuda de que la calma significa ralentitzar o anar a poc. De fet, la meva experiència és que pots anar de pressa, de pressa físicament, de pressa en el temps, mantenint la calma. És a dir, la calma és un estat de la ment. Això és el més important. Quan tenim aquest estat de la ment, podem ser molt efectius. De fet, una persona que està estressada s'equivoca molt més, no? Molts més errors. Llavors t'estresses més, perquè has de posar bé, no només no arribes on havies d'arribar, sinó que has de posar bé el que has fet malament. Et compliques, com era això, el DVD? El defecte de complicar-se la vida. Et compliques molt més la vida, sens dubte. amb les presses. I això també ho experimento a mi mateix, no? Ja quan m'accelero, m'oblido coses, haig de tornar a buscar-les, etcètera, etcètera. Tot és més complicat. O sigui que la calma, com aquest estat de consciència. La idea de fons, al primer capítol diem els fonaments. El primer i segon capítol, els fonaments. La identitat. Qui sóc? Com es deia, no sóc aquest ego, personatge, aquesta creació que hem fet tots nosaltres. La idea de fons és, amb aquest cos físic i la identificació que tinc amb aquesta persona física, creem aquest personatge que està connectat amb els seus rols, amb les seves activitats, amb el tenir, amb el fer, i no tant, molt poc, amb el ser, no? L'ésser. I qui sóc jo? Llavors, jo sóc qui està darrere d'aquest actor, d'aquest rol, no? Dels rols que has de complir. Llavors, jo sóc la consciència, l'ésser espiritual, diferents noms, l'ànima, el ser conscient. I després, en el segon capítol, quines són les coses a les que m'estic aferrant o agafant com a suport a la meva vida i creant dependències. I això és molt important com una reflexió. I no vull dir amb això que puguem desfer aquests aferraments, no desapareixeran de la nit al dia. Però sí que és important reconèixer quins són aquests aferraments i no donar-los més energia. Anar reduint l'energia, a anar reduint aquest nivell d'aferrament que tinc a les coses. Perquè quin és el problema? Que els aferraments tenen molt a veure amb les nostres emocions. I tot allò que toca, i fins i tot lleugerament, alguna cosa a la qual la cosa pot ser una persona, o pot ser una manera de fer, pot ser una idea, pot ser el teu mòbil. Algú per error agafa el teu mòbil. Tens allà tanta informació. No? Què fas? No? De seguida reaccionem amb, fins i tot, podria ser una mica d'agressivitat, no? Perquè és el meu mòbil. Aquest meu, no? Aquesta paraula meu, tot allò que és meu, és indicatiu d'aferrament. Tot allò a la qual estem aferrats sempre porta el terme meu davant, no? I això vol dir que totes aquestes coses, siguin coses, persones, maneres de pensar, idees, quan les circumstàncies o els altres estan reptant aquestes coses o amenaçant aquestes coses, les emocions sorgeixen de l'interior amb força. I ho podeu comprovar a les vostres vides. Allà on tinguem aferraments, de seguida, fins i tot, com he dit, una idea, no? Parlem en un capítol de deixar de voler tenir sempre la raó. És l'últim capítol. Practicar més la saviesa i la humilitat. Fins i tot, si tu estàs molt aferrat a una idea i una altra persona et diu que aquesta idea és una tonteria i que no està d'acord, ja veuràs quina discussió més emocional. Estàs totalment, diríem, sense calma, no? Has perdut la calma completament. Per què? Perquè estàs aferrat a allò. O sigui, més que res, el que vull dir és que hem de veure el vincle, la connexió, entre les coses que proposem que hem de deixar i la pèrdua de la calma. Això ho hem de detectar. Per això heu dit alguns, clar, la teoria i tal. No, la teoria és cert que quan llegim el llibre és només teoria. Això estem d'acord. Però després hem de traduir aquesta teoria a la nostra experiència pràctica del dia a dia i veure que realment aquests aferraments em fan perdre la calma. I que si no estigués aferrat a això o a aquesta persona, a aquesta idea, estaria tranquil. I qualsevol persona que d'alguna manera ataqués la meva idea, si jo estic desaferrat de la meva idea, doncs no m'afecta. Així de senzill de dir-ho. Després ho hem de treballar. Hem de treballar perquè tenim molts aferraments. Estem aferrats a moltes coses. Fins i tot si feu una llista veureu que és sorprenent, no? Totes les coses que estem aferrats. Sí o no? I bueno, després anem descrivint, hi ha molts temes interessants, des de perdonar i oblidar, tot aquest procés, com podem tenir calma si no perdonem i oblidem les situacions negatives del passat, com hem dit abans, enfocar-nos en el que és útil, en el que és constructiu per nosaltres, deixar la preocupació. Com podem tenir calma si no canviem aquest patró, aquest hàbit de crear escenaris catastròfics a la nostra ment, que en diem preocupacions? Què més? La tecnologia. Com podem tenir calma si estem atrapats amb les tecnologies actuals? Aviam, tots tenim les tecnologies. El Vicenç ha fet servir aquest...
Sí.
Aquesta tablet, que van molt bé, però avui en dia estareu d'acord que és excessiu, no? És excessiu, de vegades estem parlant amb les persones, escoltant senyals al mòbil, mirant això, mirant allò, no? És excessiu, no? Llavors hem de veure que, bueno, no es tracta de deixar les tecnologies, sinó posar-les en el nivell correcte, en la proporció correcta, i saber desconnectar totes aquestes coses. Amb això la meditació ens ajudarà moltíssim. En fi, moltes idees. Jo penso que és un llibre que, pel feedback i els comentaris que ens han fet les persones que l'han llegit, és un llibre lleuger, és un llibre fàcil de llegir, és un llibre que no és dens i està orientat a això, està orientat a realment aplicar-ho des del primer moment. I com deia també el Vicenç, ni tan sols cal llegir-ho en ordre. Podem agafar el capítol que veiem interessant, que ens donarà exercicis, pautes, mètodes. Amb això jo crec que volia acabar i oferir i proposar-vos una meditació per acabar. No sé si teniu algun comentari o alguna pregunta, voleu fer una cosa.
Simplement
us veu calmats, no sé,
sí, ja
transmeteu calma,
ja,
també.
Ja va bé això,
no?
Simplement dels capítols, ja, aquest és important, els que has dit,
ja,
però
no,
tenim
12 capítols,
tenim 12, però per exemple també el de les comparacions, som éssers perfectes, no ens hem de comparar amb ningú, que és el capítol 6, ja està bé com som, si som així és perfecte. Hem de desenvolupar el que tenim i el que tenim és suficient. No cal comparar-se amb ningú. Que aquest també m'agrada bastant, perquè faig conferències, vaig estar a la ràdio, ara hi haig de tornar, i sempre veig que sí, però aquest, bueno, doncs aquest té alguna cosa que tu no tens, però tu tens moltes coses que potser ell no té. O sigui, tots estem plens. Aquest potencial que tenim, el tenim sempre. Això és clar que és també dintre dels destacats.
La comparació és un hàbit del personatge.
Ah, exacte.
El personatge. I també hem d'identificar quan estem pensant des del personatge i quan estem pensant,
correcte,
des de l'essència.
Les comparacions als desitjos, que seria el capítol 3. Ojo amb els desitjos. Perquè ja s'encarreguen els mitjans de comunicació externs de fer-nos veure que ens fa falta de tot. Ara fa falta, bueno, el millor mòbil, el millor... És que inclús... I això per què? Per què ho desitges, això? Simplement és el teu, com bé diu el teu ego, el que ho necessita, perquè nosaltres simplement no necessitem de res, tenim de tot. Som rics.
Sí. Perquè hace unas semanas estaba en un local y estaba la televisión puesta y había un programa de estos de deportes de extranjeros y hablaban de que el equipo que se anunciaba pues se había cambiado la indumentaria para jugar al fútbol. Y soterradamente lo estaban vendiendo. Es que cuando te lo pones queda tan elegante. Es tan importante.
Sí, sí, sí. Automáticamente, total, si no estás centrado, dices, pues me tengo que comprar un equipo como ese.
Sí, 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 para ser. Crees que eres algo, ¿no? Cuando realmente...
Sí.
Todo el sistema está basado en eso.
Y otro, igual que los modelos, ¿eh? El otro día... fui a Lleida Televisió i també tal, i van ràpid perquè iban a celebrar el Dia d'Acció de Gràcies. Digo, ostres, això, sí, els americans fan el Dia d'Acció de Gràcies, doncs nosaltres ja el Dia d'Acció de Gràcies. Ara ja no fem la castanyada, ja fem Halloween. Aquí, vinga, a l'engròs. Aquí lo deseamos todo. Està
globalitzant-ho. Molt bé. Globalitzant tot.
Sí.
Molt bé.
Que calgui.
Ah, les dues coses.
Sí, sí.
Pero no las hacemos en profundidad. Cuando celebramos la Navidad, ya no celebramos realmente la Navidad. Celebramos el gasto que supone, el estar con los demás, aparentar muchas veces. Y
Bueno, y que...
bueno, cada uno sabe, ¿no? Cada uno, cada uno tiene su experiencia, pero sí que es cierto que a nivel de la sociedad es un fenómeno consumista, simplemente, ¿no? Y es incluso aprovechar ese ambiente de...
La Navidad empieza el 18 de noviembre, ¿eh? Con el primer anuncio del Corte Inglés. Y bueno, pues venga.
Pues bueno, vamos a hacer una meditación para acabar. Unos pensamientos para experimentar. Vamos a relajar de nuevo la espalda recta. Relajar el cuerpo. Y sentir, estar presentes. Uno de los aspectos conectados con la calma es la presencia. Presencia de sentirnos presentes. Cuando meditamos, es esencial, y esto lo comparten todas las meditaciones, es esencial centrarnos en el ahora, en el aquí y el ahora. No hay nada más, no existe nada más. El pasado es historia. El futuro es desconocido. Lo único que tengo es el ahora. Y en el ahora, en el aquí y el ahora, voy conectando con la energía de mi ser interior. No soy ni lo que tengo, ni lo que hago. Soy conciencia. Conciencia pura. Conciencia que observa, que crea y que se expresa. Y ahora vamos a abrirnos a conectar con el verdadero estado natural de la conciencia del ser que yo soy, ese estado natural de calma. Podemos visualizar la conciencia como ese punto de energía, un punto de luz que brilla en el centro de nuestra frente, como una estrella. Una estrella de calma, no solo de calma, de armonía. De felicidad. Estamos ahí, sintiendo la calma. Y desde la calma me convierto en un observador. Puedo observar los propios pensamientos de la mente, como si fueran imágenes que corren, imágenes que cruzan una pantalla de cine. Observo esos pensamientos sin identificarme, sin dejar la calma, sin apegarme a ellos, sin preocuparme por ellos. Soy quien gobierna en mi interior. Y ahora elijo la calma. Elijo estar conectado con mi centro interior de profunda calma. Vamos a permanecer ahora unos momentos en silencio, simplemente viviendo la experiencia. Y poco a poco vamos sintiendo, moviendo un poco los pies, sintiendo las piernas. Movemos las manos, los brazos, los hombros, el cuello. Om Shanti. Muchas gracias.